anaven divendres al concert i les trucades que rebrà l'estimat Neo Sala de polítics per anar divendres al concert. Potser que demà busquem a Neo Sala.
A mi m'agradaria saber on dinaran i soparan.
Bueno,
no els polítics, sinó van a cobrar.
Això no crec que t'ho diguis.
Això no, bueno, no sé si ho publicaran, Isabel.
Jo crec que vindrà. Per començar, una pregunta. Per començar, si es confirma que ve Barack Obama, no es confirma, ho treu al País Ara, si es confirma, voldrà que... Segur que Pedro Sánchez, no? O no?
Oye, el emérito...
Venga, para Barcelona, no.
El emérito ha abandonado Vitoria.
El emérito...
¿Te imaginas que viene el...
Pero digo...
Está girando ahora la...
Sería ya...
Te ha dicho Manolo Gil en el avión, que vamos a Barcelona.
Oye, oye, de ¿dónde está? ¿Dónde estaba? En Vitoria, ¿no? De Vitoria.
Sí, estaba saliendo de Vitoria. Lo hemos visto ahora.
¿No?
Sí,
claro, por eso.
Es decir,
una paradita en el avión, ¿no? Paga el jeque este, ¿no? Sí. Y ya está.
Bueno, pues escolta'm una cosa, pues que us sapigueu que Bruce Springsteen tindrà un espectador maco. Barack Obama divendres diu que s'hospedaran en un hotel de 5 estrelles de la zona alta de la ciutat. Per tant, si és zona alta, pot ser a l'Hotel Florida, perquè ens entengueu, és el Tibidabo.
Allò és bastant molt alt.
Si és zona alta, pot ser al Sofia o pot ser un, o pot ser al... Sí,
no. ha de ser un lloc que pugui acollir també gent del Secret Service, que correcte. Va marcar, aquests tios van amb 30-40 persones.
És una planta, diguéssim.
Clar, és una planta, i els restaurants habitualment tanquen per ells només.
El Barack Obama viatja amb el seu propi equip, però també tindrà suport per part dels Mossos, que estaran pendents de l'agenda que porti a la ciutat.
Ve amb la Michelle o de Rodríguez?
Amb la Michelle.
Amb la Michelle.
Ah, llàstima. Bueno, llàstima.
Sembla...
Com vas de Rodríguez.
És diferent.
Sembla que no serà l'únic. Diu que hi ha altres personalitats que ja han reservat entrades sense que en el... fins al moment s'hagin facilitat detalls. Ai, mare. Ai, mare. Només faltava això, ara, ja. Que tinguem aquí una congregació de polítics al concert de Bruce Springsteen. Doctora Cabezas, pensi-s'ho. Repensi-s'ho.
No, ella va diumenge. Diumenge serà més tranquil.
Vas dos dies.
Per això, que
el,
sempre li queda el diumenge.
Sí, sí. Bueno, no sé. A veure qui vindrà el diumenge. Palante, tia Maria.
Vinga, a veure si això aguanta, perquè avui hi ha hagut dos moments que he dit coses molt interessants que us heu perdut.
Doncs pues no t'hem sentit.
Vaja.
No, per això, perquè s'ha tallat. Això aguantarà. Ara no sé, després de tot això de l'Obama i del Bruce Springsteen i tot això, ja m'ha canviat absolutament tot, o sigui que no sé què voleu que us digui. Una salutació des d'aquí, de part de Bernat de Déu, a Burger King, a McDonald's, als seguidors de Lluís Llach, als seguidors de Bruce Springsteen i als Coloms, que són els damnificats avui pel... Home, a veure, Coloms, que han sigut un dels protagonistes del matí, no és un animal que desperti molta simpatia. Per cert, llegeixo que a Sabadell hi ha més de 10.000 coloms i que està prohibit donar-los menjar, o sigui que no entenc res. Ha sigut curiós, Basté, que quan parlàvem dels coloms i llavors dels falcons per espantar-los, ha trucat un senyor de nom Aguilar. No sé si pilleu el tema que... A veure, no sé si era el senyor Aguilar o Conrad Consum, perquè també ens ha dit que el molestaven a l'hora d'esmorzar i ens ha situat l'hora d'esmorzar, diu, de 8 a 12. Dic, hòstia, això és com aquell senyor de la competència que fa 4 esmorzars de forquilla al llarg del matí. Bé, la Catalunya apocalíptica és la Catalunya post-Covid, en la que hi ha plagues de coloms, plagues de senglars, plagues de gavines, plagues de conills, plagues de cèrvols, plagues de fans de Bruce Springsteen, pantans buits i, en fi, olé, olé, els peus de Carmen Cabezas, insisteixo. I abans anava a dir una cosa, que és que té raó el Nacho de Sanahuja, que a vegades la gent diu, no, Nacho de Sanahuja, Nacho de Sanahuja. Nacho de Sanahuja avui ha donat una notícia que té tota la raó del món, perquè ha dit que els hotels de Roma s'estan encarint una barbaritat perquè tots els fans d'Irlanda de Bruce Springsteen volen anar a Roma a veure el concert. Doncs entreu a buscar els preus de Roma la nit del 20 al 21 de maig i veureu que Nacho de Sanahuja l'encerta perfectament. Bé, ja vaig explicar l'acudit de l'Amadeu, i per tant avui no explicaré un acudit de coloms de l'Amadeu, però sinó que n'explicaré un altre, més breu, Basté, que diu aquest, que diu, ja el sabeu, m'he comprado una paloma que m'ha costat 10.000 euros, li diu un senyor a l'altre, i l'altre li contesta mensajera, i diu, no tens sajero. Ja sé que és molt dolent.
Jordi, esto no está pagado.
No,
serà un gran cap de setmana per marxar a Barcelona. És el que faré jo. Ja us ho dic, a l'Empordà. Allà s'estarà molt bé.
Bona elecció.
Sí, perquè a més els barcelonins que van a l'Empordà estaran al Bruce Springsteen. Llavors hi haurà molt menys pantaló d'allí, molt menys conseller de Convergència. Sí, podrà estar molt bé.
Com a conseller de Convergència ara no n'hi ha.
No.
Bueno, sí.
Fins i tot president. Fins i tot president de Convergència. Bueno, de Wannabe, Convergència. Tant...
Hola, una de ben grossa.
Hòstia.
Aquest any, el sorteig de la grossa de Sant Jordi...
Ah, senyor, quin susto, nena! Aquestes hores, una de ben grossa.
El sorteig de la grossa de Sant Jordi tindrà lloc el dijous 27 d'abril i podeu guanyar fins a 2 milions d'euros. El preu del bitllet és de 5 euros i el podeu comprar en els punts de venda habituals i també, còmodament, des de casa al web de Loteries de Catalunya. No espereu més i feu-vos amb l'oportunitat de guanyar aquests 2 milions d'euros. Ah, i ja sabeu que Loteries de Catalunya ha destinat tots els seus beneficis a programes socials a Catalunya.
Mira, si no voleu anar a veure... Si no...
compra...
Sí, exacte.
La grossa.
A la grossa, efectivament. Que si no teniu res a fer el divendres i no aneu d'anar al Bruce Springsteen, ni voleu anar a l'Empordà on us trobeu al Bernat de Déu, ni us voleu... I voleu anar al cine o a l'Empordà.
Jo és que lo d'Obama me viene mal.
Ja. Podeu anar al cinema. I al cinema s'estrena una pel·lícula que es diu Un cel de plom, que és una pel·lícula basada en un llibre de la Carme Martí sobre la figura de la Neus Català. La Neus Català que li dona vida al cinema, la gran Nausica Bonin. Segurament els ulls més preciosos del teatre català i la nostra...
La vaig veure debutar a La Xarxa, l'Espai Brossa.
Imagina't.
Comandat pel seu pare, el Seguí.
Sí, el Ramonín, sí, efectivament.
I quin carreró.
I després parlarem de les sèries amb pitjors finals. Aquelles sèries que diu, hòstia, quin desastre de
Procés.
Final.
El Procés. Oh, sí.
The Procés.
The Procés.
Gràcies, Bernat Adéu. Gràcies, Isabel García Pagán. Concepció Baró. Gràcies, bon dia. Don Anton Lozada, bons dies.
Don Jordi, bons
dies. Bons dies. Són les 11 i 7. Ara tornem.
Si una part de tu vol estrenar a casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
RAC 1. Hi ha amb ganes de fer vacances? Amb MSC Cruceros, aquesta primavera aprofita els nostres descomptes d'última hora embarcant des de Barcelona o amb còmodes vols. 8 dies amb tot inclòs des de 679 euros per persona. Reserva a la teva agència de viatges o a msccruceros.es i descobreix el futur dels creuers.
Del 22 d'abril a l'11 de juny t'esperem a la 24a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
Amb el patrocini de vins i caves Peralada.
Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
I segueix-nos a les xarxes socials Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur.
Barcelona respira cursa.
10 quilòmetres excepcionals, des d'Avinguda Diagonal fins a Plaça Catalunya.
Una gran carrera per a gaudir.
I per aprofitar un 30% de descompte a Under Armour, no acumulable a altres promocions.
Equipa't amb el millor, només al Cort Inglés.
El diumenge 7 de maig a les 9 del matí, Barcelona respira cursa.
Aquest 28 d'abril, Roca Barcelona obre les seves portes a l'Hotel Arts Barcelona. L'aclamat restaurant japonès s'integra durant 5 mesos en la nova proposta d'estiu Marina Coastal Club, l'espai a l'aire lliure d'Hotel Arts Barcelona. Degusta la prestigiosa cuina japonesa Roba Taiyaki de la marca d'èxit internacional Roca, que farà el delit dels hostes i del públic local. Més informació a hotelartsbarcelona.com.
Un dia descobreixes que tens humitats, en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Clínica Masculina Europea posa al teu abast el nou i innovador tractament plasma ric en factors de creixement per tractar la impotència o disfunció erèctil. Una extracció de sang sotmesa a un tractament de regeneració celular que, infiltrada de nou, millorarà les ereccions de forma espectacular. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Candela Peña y Pilar Castro aterran a Barcelona.
Estaremos, os lo prometemos, desde el 26 de abril al 21 de mayo en el Teatro Borràs de Barcelona, esperando a todas las gentes.
Contracciones, una comedia salvatge dirigida per Israel Solà. Quatre úniques setmanes en cartell. Entrades a grupbalanyà.com.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
No pateixis en silenci. La caiguda dels cabells només deixa indiferent a qui no la pateix. Institut Vila Rovira t'ofereix l'última tecnologia en trasplantament de cabells amb més de 20 anys d'experiència. Primera visita gratuïta per tenir una valoració personalitzada del teu cas. Institut Vila Rovira, la clínica d'aquí, de Barcelona, la teva. A Passeig Bonanova 112 i al 93 241 78 88.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta. Quan el Nico va obrir el seu paquet d'Amazon, va ser amor a primera vista. Amb el seu disseny depurat de línies suaus, l'aspirador anunciava qualitat pels quatre costats i per un preu més baix del que mai hauria somiat. 5 estrelles del Nico. Productes estrella a preus estrella. Comença a buscar Amazon avui mateix.
L'altre dia anava jo conduint i tal, no? I de sobte, crac, se'm va trencar el vidre. Buah, no vegis quin xof. Però saps què? Vaig fer clic a crystalbox.es i pum, en un pim-pam, ja, un flash. Crystal crack?
CrystalBox!
Arregla els vidres del teu cotxe en un plis.
Uneix-te al programa Mas Renfe i gaudeix de tots els avantatges abans, durant i després del viatge. Mas Renfe és el programa de fidelització de Renfe, un programa dissenyat per a clients freqüents amb el qual volem premiar la teva fidelitat i millorar la teva experiència. Només per pertany al programa podràs aconseguir viatges amb els teus punts Renfe. Tota la informació a renfe.com.
Renfe, el teu tren.
Tu saps com reclamar una factura de la llum? Jo tampoc. Per això sóc de Legalitas, perquè compto amb experts que m'ajuden a solucionar els temes que jo no controlo. Per només 25 euros al mes puc contactar-hi sempre que ho necessiti.
Vista ja de Legalitas trucant al 900 10608. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
L'energia que li cal al teu cotxe per dur-te a veure la teva mare i la que necessites per escalfar els seus tàpers a casa, connectades per estalviar i fer-te la vida més fàcil. Contracta la llum i el gas amb Repsol i estalvia fins a 15 cèntims per litre quan posis combustible pagant amb Wallet. Connectar energies és això. Més informació a Repsol.es o al 900 102 002.
Papá, ya hemos ayudado a Spider-Man, vamos. Viuda Negra va a despegar.
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Reserva en verano mágico. Precio de referencia 162 euros por persona y noche. En el Disney Sequoia Lodge con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o en el 980-2020. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. Ven a Disneyland París.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Que la Fiscalía Anticorrupción calcula en 10 millones de euros.
Casi res, casi res. Fernando, ay, Fernando. Ernesto, moltíssimes gràcies. Una abraçada ben forta.
Gràcies.
Adéu-siau, gràcies. Adéu. I Fernando.
El de los huevos con gato.
Perquè la ràdio és així.
Pràcticament un quart de 12.
On dit des choses horribles sur les camps, c'est vrai.
El 5 de maig de l'any 1945, ara fa 78 anys, la Neus Català era alliberada de l'horror al camp de concentració nazi de Ravensbrück. Des de llavors, l'activista es va marcar una idea entre cella i cella, que és treballar perquè no s'oblidessin les atrocitats que van haver de viure els milions de presoners als camps. Des del dia que va ser alliberada, no es va cansar d'explicar la seva experiència, de lluitar per no esborrar de la memòria els crims del feixisme. Tot i que recordeu que la Neus Català va morir ara fa molt poc, fa 4 anys, el seu llegat continua. L'últim exponent d'aquesta batalla per la memòria és la pel·lícula Un cel de plom, dirigida pel Miquel Romans, que s'estrena als cinemes aquest divendres que ve. I estigueu atents tots aquells que vulgueu veure l'abans de divendres, perquè RAC1 us convida demà a la preestrena, que es farà de la pel·lícula Un cel de plom, demà a les 8 del vespre, demà dimecres, als Bosque, de Barcelona, a Gràcia. I si voleu entrar a doble, entreu a RAC1.cat, ompliu el formulari, i si sou dels afortunats, rebreu un correu electrònic avui mateix i demà us trobareu directament les entrades a les taquilles del cinema Bosque. No heu de venir a la ràdio per res a buscar cap entrada. Per parlar d'Un cel de plom, tenim a la Nausica Bonin aquí a l'estudi. Hola, Nausica, bon dia.
Bon dia.
I via telefònica l'escriptora Carme Martí. Hola, Carme, bon dia.
Bon dia.
Carme Martí, imagineu-nos que algun oient no sap qui és la Neus Català. Com li explicaries?
Ostres, crec que s'ha simplificat perquè el titular normalment de Neus Català és supervivent al camp d'extermini de Ravensbrück, i jo crec que va molt més enllà de tot això, perquè és la supervivència i tots els 70 anys després, no?, lluitant per la memòria. I va ser, com acabes de dir, un activista antifeixista, però bueno, va defensar molts valors, va ajudar sempre. Ja era Neus Català de petita, crec jo, no? Ja va fer una vaga feminista amb 15 anys. Moltíssimes coses a Neus Català. Jo crec que és un exemple de valors per tots.
Nausica, havies llegit el llibre de la Carme abans de rodar la pel·lícula?
No, la veritat és que no. Sabia de la seva existència, però no havia tingut el plaer de llegir-lo.
La Carme publica Un cel de plom, que és la biografia de la Neus Català, l'any 2012. D'on surt la idea de fer la pel·lícula?
Biografia novel·lada, diguéssim. La biografia la va publicar l'Elisenda Balanquer, des de Memòria i Lluita, el 2007. Un cel de plom és una novel·la.
Uh-huh. I la idea de fer-ne una pel·lícula?
La idea de fer-ne una pel·lícula ve del Miquel Romans, del director, bueno, primer productor i després productor i director.
Uh-huh. La pel·lícula decideix, perquè moltes vegades quan s'agafa el títol d'una pel·lícula no té res a veure amb el títol del llibre. En canvi, manté el títol del llibre, Un cel de plom. Pots explicar el significat, Carme, que té el títol per entendre el guió?
El significat del títol jo crec que hem d'anar una mica més enllà, perquè el que és molt important és que la Neus no volia títol Neus Català. O sigui, quan li vaig demanar d'escriure una novel·la per la seva vida, que creia que l'havíem de conèixer més, perquè jo li vaig fer una entrevista parlant del món rural i recordava moltes coses de petita, per la qual no li havíem fet entrevistes, I com que sempre parlava de la deportació i li vaig fer una entrevista diferent, vaig veure que hi havia un món encara per explicar, no? Llavors, ell em va donar permís per escriure la novel·la, però em va remarcar molt i es va posar molt seriosa, i la Neus quan es posava seriosa feia molt de respecte, que no pel que jo li demanava que era per conèixer-la més, no?, sinó que perquè d'aquesta manera donaria veu a les altres dones. Llavors vaig buscar un títol que no fos Neus Català, que em va costar, i l'expressió de cel de plom és una de les maneres com va explicar ella el sentiment, el que va sentir quan va arribar a Ravensbrück, no?, que el cel era de plom. I me'n vaig anar cap aquí. I llavors el Miquel va pensar primer en un altre títol, que era El comando de les gandules, que és com les anomenaven a la fàbrica on van estar i on van fer sabotatge, que és amb el que es centra la pel·lícula, no? I la Neus deia que era un orgull, no?, que els diguessin gandules, i després va canviar i va tornar a posar Un cel de plom. Però ve de la sensació aquesta de l'arribada al camp d'extermini de Ravensbrück.
O sigui, Carme, que en cap moment volia que aparegués el seu nom en el títol, eh?
No volia. Sí, va donar permís per posar La vida de Neus Català, que surt en petitet, però... O sigui, ella volia explicar la seva història i entenia que centrant-nos en ella explicar... ella volia donar veu a totes les dones i tampoc no volia a la coberta la seva fotografia. I crec que la, tant la novel·la com la pel·lícula, el sentiment ha de ser aquest. O sigui, ens centrem en la seva història, però és la història d'aquestes dones.
Uh-huh. Suposo que ja l'has vista, Carme?
Sí.
Què t'ha semblat?
M'agrada com la Nausica, la força, com transmet el coratge i també la desesperació, no? L'expressió, la veu, la mirada, no sé, els silencis, no? És, jo crec que, bueno, que és difícil, eh? O sigui, en paraules era difícil i crec que posant-hi la pell també, però, bueno, transmet l'angus català. I això emociona i emociona el que deies, la setmana que ve, el 5 de maig, farà 78 anys que va sortir del camp i es van fer aquesta promesa i n'estem parlant ara a la ràdio. Mm. O sigui, és continuar la lluita per la memòria, que és cap on anem.
Nausica, qui et truca i et diuen, no has de fer la Neus Català, deus quedar...
No? Gran proposta. No, em va trucar el Miquel directament i em va dir, tinc aquest projecte i m'encantaria que t'hi sumessis. Em va enviar el guió, em va enviar tot el material que ell tenia i al cap d'uns dies el vaig trucar i vaig dir, sí, som-hi. Gran repte, però som-hi. Em semblava massa important haver d'explicar aquesta història. Evidentment s'havia de poder veure i més, costa molt fer pel·lícules, que de cop algú t'ofereixi un paper com aquest per una pel·lícula, doncs em va venir molt de gust.
T'has hagut d'empapar molt de la figura de la Neus Català o no?
M'he empapat tot el que he pogut. És veritat que aquesta proposta em va arribar que ja quedava bastant poc pel rodatge. No vaig tenir com un any per endavant per poder preparar, però òbviament em vaig llegir el llibre diverses vegades i després el Miquel ja portava una feina de documentació bastant extensa. I em va passar tot el material, tant escrit com gràfic. Tota la part gràfica em va servir molt com per fer-me una idea com més externa, no? Més de la persona visualment. I després, a poc, vaig intentar com anar calant aquest caràcter, no?, que em parla tothom, aquest caràcter de la Neus, que la permet arribar fins on ha arribat. I el rodatge va ser una mica això, va ser intentar viure totes aquelles situacions pensant una mica des d'on, no?, des d'aquesta essència de la Neus.
Deia la Nausica Bonin que el director li va fer empapar el que és la imatge de la figura de com era la Neus Català. Com era la Neus Català, Carme?
La Neus Català era dura. O sigui, era dura en el sentit de que tenia les coses molt clares, deia i les deia tal qual. Tenia un punt de mala llet, també. I tenia una alegria. O sigui, et podia explicar jo què sé, una cosa terrible i després podíem estar cantant, o sigui, no ho sé, era extraordinària en tots els sentits. Jo crec, bueno, una de les coses que deia molt és que el que els va donar la força física necessària per aguantar-ho tot era la força moral, i crec que, bueno, que la força moral, les conviccions, el sentiment de solidaritat amb totes, no? Bueno, que era una dona molt forta i que això ja venia... Jo crec, de quan era joveneta, de la vida dura pagesa del Priorat, no? I també és una cosa que explicava, no? Que tenien més força elles que moltes intel·lectuals, no? Bueno, venia de... Abans de la deportació ja havia fet moltes coses i tot el, bueno, tot el tema de la resistència, tot el que feia, que també ha quedat com un titular, bueno, una dona supervalenta.
Suposo, eh? Que t'afecta, jo m'imagino que aleshores que devies estar parlant amb ella, quan t'està explicant permanentment el que és les històries tan dures com poden ser les tortures en un camp de concentració, els assassinats de sang freda que passaven als camps de concentració, home, un punt d'afectació psicològica segur que havies de patir, no?
Jo?
Sí.
Jo m'he fet fart de patir. O sigui, primer pel fet de... Ostres, ara li he de fer remoure tot això. La Neus tenia 95 anys, no? Però aquest patiment em va marxar de pressa perquè ella tenia ganes de parlar-ne, ja no anava a fer xerrades, no? I, bueno, era una manera de continuar-ho, no? L'altra, la dificultat de com explicar el que els deportats mateixos diuen, que no hi ha paraules per explicar, no? I després, bueno, moments terribles. Recordo, bueno, una pallissa que li donen aquí al... quan és a, no a Ravensbrück, sinó a Hollenstein, on es centra la pel·lícula, clar, t'ho explica ella, et quedes baldat i penses, mare meva, que fort, i explicava que aleshores que la van deixar a dintre del barracó, que si l'haguessin deixat a fora la nit hauria mort, no? Però després t'explica que les estava insultant en català, no? I jo, dius, però què els deies, no? Males putes, bueno, va començar insults, i vam acabar rient, no? I jo crec que és dels dies que vam riure més, no? I també vaig entendre el que m'explicava, no? Que passaven moments terribles, però també hi havia moments que eren bons amb el sentit de solidaritat i de com ho lluitaven tots juntes.
Per una actriu ha de ser un risc, evidentment, i una responsabilitat agafar un personatge històric com és el de la Neus Català. Com te'l vas haver de preparar? Perquè suposo que en un camp de concentració t'has hagut de primar, totes aquestes coses que s'han de fer en una pel·lícula d'aquestes característiques, no?
doncs, la veritat, jo va ser una de les qüestions que li vaig dir al Miquel, com creus que ens hem de preparar físicament aquest personatge?
Perquè
jo també creia que havíem de passar per aquí. Però el Miquel em va dir, crec que no... És la part que menys vull remarcar, és a dir, no... Ho podem fer amb maquillatge.
Pues maquillatge.
És el maquillatge, està molt ben fet.
Ostres.
És el maquillatge, però jo crec que el que més hem treballat en aquest sentit ha sigut la composició física. Sí. En els assajos, sobretot quan estàvem totes les gandules, els assajos que vam fer, vam treballar amb una coach d'actors, que es diu la Clara Manyós, i vam fer molts exercicis d'on col·locàvem físicament el dolor, el fred, la tortura, la gana, la desesperació. Llavors vam trobar llocs físics molt concrets des d'on col·locar tot això. Perquè des de lo psicològic crec que és molt difícil col·locar-se en aquests llocs.
Correcte.
Des de lo psicològic, primer perquè no ho hem viscut, després perquè fa molt de respecte.
Totalment,
perquè ja fa, sents molt de pudor. I llavors la Clara ens va proposar això
el
i ens
dolor,
va semblar molt bonic.
En determinades zones del cos, no?
Sí, on se't col·loca tot el dolor, no? Quan tu connectes amb el fred i estàs una hora treballant sobre el fred, el cos es col·loca allà, el cos es col·loca... No? En la memòria física és molt potent. I llavors vam treballar molt des d'allà, i de fet les seqüències així més dures, demanàvem 2 minuts abans de rodar, i entre totes fèiem una mica aquest exercici de tancar els ulls i intentar col·locar-nos en aquest lloc més físic que mental.
Has participat en la depressió, Carme?
Sí, deixa'm dir una cosa. La Neus explicava que patien alhora, per això penso que és molt difícil el que han hagut de fer les actrius. Fam, set, fred, son i por.
Aviam,
cada
fam,
dia,
fam,
tot el dia.
Fam, set...
Fam, set, deia que la set potser era pitjor que la fam, fred, son i por. I son era del cansament que... O sigui, clar, anaven, estaven exhaustes, però a la nit també els hi costava molt dormir. I clar, o sigui, transmetre tot això alhora, és, patir-ho i transmetre-ho, no? Penso que és molt difícil.
El llibre és una biografia de la Neus, fins que ja és una dona gran. En canvi, la pel·lícula se centra bàsicament en els anys de vida en què la Neus Català l'enganxen a l'exili a França fins que l'alliberen. Això és perquè ha sigut el director que ho ha decidit d'aquesta manera, Neusica?
Sí, el Miquel va partir d'un punt molt concret, que és... que és a partir de la fotografia, no? La mítica fotografia de la Neus, que va ser feta, si no m'equivoco, Carme, 6 mesos després d'aquella tornés. I al Miquel li va impactar molt aquesta imatge icònica de dir... És com la primera imatge d'aquest inici de camí de la memòria històrica, no? I a partir d'allà va voler reconstruir el com hem arribat fins aquí. No va voler tant fer un biopic, sinó centrar-se en una part com molt concreta. I va ser a partir d'aquí, a partir d'aquesta foto que el Miquel va dir, jo vull explicar com hem arribat fins aquí, no?
Jo crec que la foto, a mi em va passar el mateix, eh? Jo quan li vaig demanar sobre la novel·la, li vaig fer una entrevista basant... Bueno, en diferents moments de la seva vida, no? Per fer res, 5 capítols apuntats, no? I quan li vaig preguntar com s'havia fet la fotografia, em va dir que mai li havien fet aquella pregunta. O sigui, que n'havien parlat molt, però que el com no, no? I se la fan... Ella no recordava exactament els mesos que havien passat. Hem de pensar que quan van tornar a la deportació físicament i moralment estaven desfetes, no? No sabia els mesos exactes, sabia que no podia tornar al seu país, que no tenia força per fer la seva feina, que era infermera, i que el títol d'aquí a França tampoc li servia. No sabia si el seu marit era viu o mort, no sabia què faria amb la seva vida, i es va posar el vestit de deportada, un vestit que molts deportats van deixar al camp. Ella va tornar amb el vestit de deportada i va haver un dia que es van a fer aquesta fotografia. Tenia 30 anys, no? I quan va explicar... Això per mi va ser el detonant de dir, ostres, hem d'explicar més coses. No? Jo vull escriure aquesta novel·la. I al Miquel li va passar el mateix, no? Jo crec que és un moment central de la seva vida que pren aquesta decisió i, a més, o sigui, és que... va passar la vida així, no? Fins als 103 anys.
Clar, és que estem parlant de que la portada del llibre és el fet en comú que té amb la pel·lícula, que és la Neus Catalàs tenint el seu vestit de ratlles que portava en el camp de concentració, que per ella suposo que el que representava era el record i la memòria d'allò que va passar, no? Que el fet de mantenir-lo és el fet de no oblidar, no?
És el compromís amb la memòria representat amb el vestit, sí.
Perquè, a més, no tothom entén el simbolisme d'aquest vestit, inclús li volen cremar.
De fet, em sembla, no sé si tu m'ho diràs, però em sembla que un temps més tard d'haver fet la foto, aquest vestit li van cremar, no? O va desaparèixer, Carme? Bé, no existeix
veure,
aquest vestit ara.
Mira, amb la Neus ens vam entendre amb tot. Bueno, jo anava escrivint, li feia preguntes, no? Anava tot bé, ella m'ho revisava, jo vaig anar molt tranquil·la perquè, clar, tenia la seva confiança i la seva revisió, no? El vestit li va cremar a la cunyada. Però no volia que ho posés a la novel·la, no? Llavors, quan jo l'anava a veure, ella m'ho deia cada dia, que aquest vestit hauria de ser en un museu.
Clar.
No? I amb el fet de fer la fotografia, o sigui, pensava, és que això no s'ha d'explicar, no? El que passa que també era delicat, perquè el germà de la Neus era viu, no? És el germà de la Neus i la cunyada... els van ajudar, van tenir cura de la filla de la Margarita, no? O sigui, hi havia d'altres coses a part d'això. Però jo creia que era important, i també per la importància que li donava ella, i també perquè jo no sabia que molts deportats no havien tornat amb el vestit. Això m'ho va explicar l'Andreu Maiaio, que quan van alliberar els camps, els pobles del costat es van fer com uns mercats i la gent els hi donava roba de civils. Ella i la Tití van tornar amb el vestit de deportades, no? I ho vaig trobar molt important, li vaig demanar, i al final la Neus em va dir que sí.
Carme, una pregunta, per què la cunyada li volia cremar el vestit? O li va cremar el vestit?
A veure, és que és un tema que he intentat esquivar sempre, perquè és molt delicat. Hi ha una part, no?, en què dius, ostres, és que, doncs, per deixar enrere la memòria, això ja està passat, no? Oblida-ho. Però... no és la meva interpretació, perquè va cremar el vestit i li va cremar les cartes del seu marit, i jo crec que, o sigui, que no era ningú per cremar res de...
Evident.
O sigui, no puc entendre que algú cremi les cartes del teu marit que està deportat i que és mort. No, ho va cremar tot. Llavors, jo no...
Sí, és com un símbol de voler cremar el patiment, no? Però ho poses en algo...
Clar, però les cartes...
Que no et pertany. No,
unes cartes que no són teves, ho deixem-ho així.
Sí, sí.
Escolta'm, a la pel·lícula, quan la Neus encara és al camp, diu, quan sortim d'aquí, explicarem el que ens han fet aquestes bèsties. Jo suposo que aquest és un granet de sorra, Nausica, per evitar que s'oblidi el que van viure milers de persones als camps nazis, fossin d'on fossin, no?
Totalment, totalment. Jo crec que el que s'ha intentat amb aquesta pel·lícula, que el que intentem és donar un pas més cap a aquest camí pel qual la Neus va lluitar durant tants anys, que és la memòria històrica. I si aquesta pel·lícula es veu al cine, es perdura i es pot consultar generació rere generació per saber una mica més de tot aquest horror, doncs crec que la feina està més que feta.
Deixa'm que et pregunti una cosa, Carme, perquè ahir a la tertúlia del Món RAC1 vam parlar precisament de la memòria històrica en el partit del moment. Hi havia el Pablo Iglesias per aquí, la Mònica Terribas i
i el Màrius Carol i el Miquel Samper, i estàvem parlant entre tots i deien que, esclar, cada any que passa és un any menys en el record, i que les noves generacions no estudien, per exemple, la dictadura de Franco, i que moltes noves generacions, si preguntes qui és Francisco Franco, i no t'ho saben dir, i si t'ho saben dir, correm el risc de que sigui tot una mena de broma, i que aquesta broma pugui fer que no li donguem importància, o que aquestes noves generacions no li donguin importància al mal que va passar molta gent de la dictadura franquista, o en el seu cas, i ara, tirant-ho més encara més lluny, el que va significar el nazisme i el feixisme, no? Clar, tenim el deure de que les noves generacions coneguin tot aquest passat, no?
A veure, jo crec que el deure, i que cada vegada és més necessari, o sigui, jo crec que el món cada vegada pitjor, no? I amb el que dius, és que, mira, jo tinc 50 anys. A l'època que jo anava a l'institut tampoc arribàvem al franquisme, no? Trobo que, bueno, costava molt. Jo crec que ara si està arribant, però si està arribant també per l'interès del professorat. Un salt de plom fa anys que hi ha professors que en parlen als instituts, i jo em trobo amb alumnes, normalment cap a quart d'ESO, que llegeixen la novel·la i m'expliquen que l'han fet llegir ells, els pares, i els, o sigui que dins de la mateixa família l'han llegit tres generacions, però que hagi sorgit dels joves. I del que estava més contenta de la Neus era que arribés el jovent. També s'està passant, que jo crec que va ser una feina increïble que van fer l'Alberto i l'equip del convidat al programa de la Neus als instituts, i també fa anys que es passa. No ho sé, jo crec que les circumstàncies són adverses, però que en aquest sentit s'està fent feina, a l'Amical Memòria Democràtica amb els DEM, estan treballant a Tarragona, Lleida, Girona, a Barcelona, ho estan treballant amb els instituts, i almenys amb un sol de plom, jo crec que els serveix tant com de coneixements històrics de tot el que va passar, que hi poden entrar més bé en una novel·la que en assaig, però és que, a més, no sé, jo trobo el jovent una mica trist, a l'institut, per l'edat que tenen, i m'hi falta alegria. I crec que la Neus els hi transmet això. O sigui, algú a qui li han pres tot i que ha tirat endavant, ha seguit amb el seu somni, que era infermera, amb la passió pel teatre, no? Amb tot. Crec que també et dona l'impuls aquest de l'esperit. És que hi ha tantes coses per explicar de la Neus. N'hi ha una, als 60 anys, ella es veia que no tenia força per continuar d'infermera. Es va estudiar en les oposicions i va entrar a treballar a l'Ajuntament de París, no? Era l'auxer del el que nosaltres diríem el conseller de Salut, no? I penses, ostres, tirem endavant, no? No pot ser que tenir tot el que tenim nosaltres ara, no? Hi hagi el jovent, jo crec, amb aquesta tristesa. I crec que la Neus, en aquest sentit, transmet molts valors, a part dels fets històrics.
En tot cas, la pel·lícula ja es va estrenar, s'estrena aquest divendres, però ja va passar pel Barcelona Film Fest. Què tal, Nausica? Com va anar l'estrena?
Bé, molt bé. Molt bé. No, quan vam rodar fa un any, i llavors és com que fins que no veus l'obra acabada, no tens com realment la sensació real de ok, ja estàvem fent això. I una pel·lícula com aquesta, de cop veure la sala 1 del Verdi, sala plena, és un gust i tant de bo la Neus hagués estat encara, no? Espero que en algun lloc ens senti i ens vegi, perquè crec que estaria molt contenta.
Li va agradar la pel·lícula a la gent?
Jo crec que sí. Jo crec que la gent va connectar molt. És veritat que jo la vaig veure per primera vegada, estàvem amb tot l'equip de gandules i al final també ens vam tancar molt allà amb la nostra pròpia emoció i no vam estar molt amb les orelles fora. Però vam fer un col·loqui, el col·loqui es va preguntar molt, la gent es va quedar, de moment els col·loquis la gent se'n va,
sí.
La gent es va quedar, hi havia ganes de compartir, o sigui que espero que sí.
On vau rodar?
Vam rodar per les Gavarres, Garrotxa, i després hi ha una coproducció també a Aragó, perquè tota la part dels boscos la vam rodar allà.
Es diu Un salt de plom,
s'estrena aquest divendres, la història de la Neus Català, però tot el que va envoltar a la Neus Català i el significat d'allò que van fer de les gandules, i protagonitzada per la Nausicaa Bonin amb un text de la Carme Martí. Nausicaa, moltes gràcies per ser aquí.
A vosaltres.
I fins aviat. Gràcies, Carme Martí, que vagi bé, bon dia. Bon dia.
Gràcies.
Segurament si parléssim d'una pel·lícula, de la gran pel·lícula sobre l'Holocaust i sobre el nazisme, ens aniríem a la llista de Schindler, la pel·lícula de Steven Spielberg. Segons pot avançar en aquests moments el món RQ, Steven Spielberg està aquests dies per la ciutat de Barcelona. Passarà uns dies per Barcelona, Steven Spielberg. Jo ja no sé si anirà amb Barack Obama a veure el concert de Bruce Springsteen, no ho puc assegurar. Això ja no ho sé, però que aquests dies sí que puc dir que Steven Spielberg ha decidit passar uns dies a la ciutat de Barcelona. Per tant, quina casualitat que parlem de Steven Spielberg, de segurament una de les seves grans obres, vaja, una de les històries de les grans obres mestres del cinema, com és la llista de Schindler, ara que parlàvem d'aquesta pel·lícula sobre la Neus Català i els camps nazis. I amb aquesta notícia que repeteixo, que fa unes hores hem sabut, segons El País, que Barack Obama ha decidit amb la seva dona Michelle Obama ser el primer concert de Bruce Springsteen divendres a Barcelona, i que Steven Spielberg no té res a veure, vaja, no ho sé, amb el concert, però que sí que passa uns dies per la ciutat de Barcelona, el director.
Potser ve l'estrena de la nostra pel·lícula.
O potser ve l'estrena
de la pel·lícula. Potser la sorpresa és aquesta, no ho sabem.
Divendres la trobem al Verdi. Vés a saber. Gràcies, Nausicaa, un petó. Fins ara. Ara tornem de seguida. Potser, mira sèries, Nausicaa?
Últimament vaig una mica coixa de sèries, però sí. vaig fent.
Val, no, és que avui, ara ens preguntarem la sèrie que teni, per la gent té pitjor final. Allò que dius, au, va, on vas amb això? On vas amb això, amb aquest final? No, jo en tinc algunes. Jo, per exemple, jo no perdono el final aquell horrorós del Joc de Trons. Jo aquell final absurd del Joc de Trons no el perdono. Ara, de seguida, Alejandra Palés, Pere Solàgin Ferrer.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma. Pren Ansiomet. Ansiomet, amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B, contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
RAC 1. Mesos i mesos sense ni una gota d'aigua a bona part de Catalunya. Embassaments en situació límit. Conreus en perill. El nostre país viu en alerta màxima per culpa de la sequera. Ni el druida Noat ni el mag Fèlix no se n'han sortit. El versió RAC 1, finalment, ha decidit apostar per la carta guanyadora. L'ofrena com cal a la Mare de Déu de Montserrat.
És la moreneta, la fe del poble català.
Conseller Baltasar, contigo empezo todo!
Aquest 27 d'abril, edició especial del versió RAC 1 des de Montserrat per demanar a la Verge que plogui i s'acabi la sequera.
Lo cual, un programa amb convidats, amb ofrenes i amb la pujada a peu de Toni Clapés perquè se'ns perdonin els pecats.
I eso está muy lejos, lo tan intimidado.
Si voleu venir de públic, us esperem des de les 3 de la tarda a la plaça de Santa Maria del Monestir.
Vaya tostón, yo casi que no voy.
Dijous, 27 d'abril, Toni Clapés i tota la colla del versió RAC 1 en directe des del monestir de Montserrat.
Serà preciós!
RAC 1. Tots som amb la col·laboració de Montse Interiors. RAC 1.
A Family Living Barcelona hi trobaràs el sofà dels teus somnis. Sí, sí, aquell que portes buscant tota la vida.
Fabriquem el teu sofà a mida, amb teixits personalitzats, i te'l portem i muntem a casa. Sofàs per gaudir de debò.
Visita les botigues Family Living de Diagonal 329, Montaner 293, Mallorca 156 o familyliving.com i deixa't assessorar.
Family Living, la marca de sofàs que està conquerint el món.
Busques un pla diferent? El dissabte 29 i el diumenge 30 d'abril apropeu-vos al The Pier Market a Mare Magnum, davant del mar, i gaudeix amb tot el que tenim preparat per tu. Shopping, music, food and style i molt més. El millor pla està a The Pier Market a Mare Magnum. Accés gratuït. Més informació a maremagnum.es.
És temps d'espàrrecs a Gavà.
Fins al 7 de maig gaudeix de la millor cuina i degusta un producte únic, excel·lent i saludable als restaurants de Gavà.
I el cap de setmana del 29 i el 30 d'abril, la Fira d'Espàrrecs.
Amb la mostra agrícola, degustacions gastronòmiques, concerts, exhibicions i moltes activitats per tothom.
Ens retrobem amb l'espàrrec. Ens trobem a Gavà.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Barcelona respira cursa i solidaritat.
10 quilòmetres excepcionals, des d'Avinguda Diagonal fins a Plaça Catalunya.
Inscriu-t'hi gratuïtament a la web cursaalcortingles.cat fins al 30 d'abril.
Siga solidari i corre amb la samarreta i la pulsera de la Fundació Pasqual Maragall per un futur sense Alzheimer.
El diumenge 7 de maig a les 9 del matí, Barcelona respira cursa.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Et falta lloc per guardar coses? Necessites espai extra sense renunciar a la comoditat i el disseny? Alumini Manuel Bueno ha ideat armaris d'alumini alubox resistents i sense manteniment, amb materials d'aïllament tèrmic tant per exteriors com per interiors. Són de fàcil muntatge. Pots recollir-los tu als nostres magatzems i muntar-los, o bé te'ls portem a domicili i te'ls instal·lem.
Alubox, al carrer de Joan Güell 87 de Barcelona. Armariosdealuminio.com.
Candela Peña y Pilar Castro aterran a Barcelona.
Estaremos, os lo prometemos, desde el 26 de abril al 21 de mayo en el Teatro Borràs de Barcelona, esperando a todas las gentes.
Contracciones, una comèdia salvatge dirigida per Israel Solà. Quatre úniques setmanes en cartell. Entrades a grupbalanyà.com.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Hi ha ganes de fer vacances? Amb MSC Cruceros, aquesta primavera aprofita els nostres descomptes d'última hora embarcant des de Barcelona o amb còmodes vols. 8 dies amb tot inclòs des de 679 euros per persona. Reserva a la teva agència de viatges o a msccruceros.es i descobreix el futur dels creuers.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
Doncs Rubén, gràcies per haver-nos trucat.
De res.
I, no sé, una carícia al Pitu. Perdó, el Pitu és el gos, però jo anava a dir una abraçada. Després he dit, pues una abraçada, no sé si gràcies al gos.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Una carícia al Pitu.
3:15.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Finals de... Aquests últims dies s'ha parlat de la sèrie aquesta de...
Los Serrano.
Los Serrano. Pels 20 anys de la sèrie.
I pel retrobament aquest Sui Generis, no? Que és un videoclip del Fran Perea amb tots els seus companys.
Dissabte a les 11 del matí ho van passar.
No, però no té... O sigui, una cosa és el videoclip i l'altra és el programa que es va fer a Telecinco, que és entrevista amb el creador, amb crítics, i el retrobament no està fet per això. És de collita pròpia, el retrobament. El retrobament és una iniciativa el van fer iniciativa personal, el Fran Perea i el Víctor Elías, que van gravar la cançó de la sintonia de la sèrie i van voler reunir els seus companys de la sèrie. I a partir d'aquí Telecinco munta el programa aquest a les 11 del matí, com tu deies.
Pues el Joan Ferrer amb l'Albert Sort van dir, per què no fem una... Pitjors finals.
Pitjors finals.
Vale.
Que consti que costa pensar els que són tan espectacularment terribles per mereixer estar en una llista dels pitjors finals.
Mira, comencem per Los Serrano, el pitjor final, Marc Espanya.
Clar, és que recordem que la Belén Rueda va voler marxar de la sèrie, llavors van haver de matar el personatge que interpretava, la Lucía, i l'última temporada va ser tan espectacularment dramàtica que, com que no sabien com tancar les trames, perquè Telecinco els hi va dir, escolteu, que això no renova, doncs, després d'uns episodis molt dramàtics, en Diego, el personatge interpretat per l'Antonio Resines, es va anar a suïcidar. I un cop es va suïcidar, va despertar perquè resultava que res de la sèrie no havia passat, tot havia estat un somni, la Belén Rueda estava viva i res, i tots els actors fingien ser nens petits en les últimes imatges de la sèrie.
O sigui, tornàvem al punt inicial de la sèrie, és a dir, no havia passat res del que havíem vist a totes les temporades i estàvem pràcticament el dia després de que la Belén i el Resines es casessin.
I una demostració de com, quan escrius les trames de temporada, has de tenir una miqueta d'idea cap on les vols dur, perquè això és una escapada ràpida. I Daniel Lecija, el creador, al cap de ara, fa aquests dies, ha dit que va estar influït per una idea, i és que quan se li va morir el pare va pensar, ostres, això ha de ser un malson, i va traduir aquesta idea de que quan algú se't mor vols que sigui un malson, doncs ho va traduir a la ficció, que jo crec que és una excusa que potser s'ha inventat amb els anys, no
bueno,
ho sé.
Anem amb Garbo. Alejandra, ¿cómo conocí a vuestra madre? Dius que és un dels pitjors enganys de la història de la televisió.
Sí, a veure, jo he triat aquest final perquè és una mania... jo ho diu literalment al final d'aquesta sèrie. Jo vaig cridar a la televisió quan el vaig veure, perquè m'havia passat... 9 temporades, em sembla que són, que té la sèrie, esperant per conèixer qui és la mare dels fills de Ted Mosby. De sobte la coneixem, és una tia meravellosa. Superben interpretada, magnífica, i els creadors diuen, ah sí, us encanta, doncs mira, la matarem. Vale? Us heu estat esperant totes aquestes...
Estan fotent els spoilers a la vida, eh?
Bueno,
home, estem parlant dels pitjors finals de la història. Això va amb spoilers, Jordi.
Això va amb spoilers.
Val, va amb spoilers, d'acord, va amb spoilers.
I llavors van decidir matar-la i que tot el que havíem vist fins ara fos una conversa molt llarga que el Ted té amb els seus fills per demanar-los permís d'alguna manera per tornar a sortir amb la Robin, que era la seva nòvia al principi de tot de la sèrie. I llavors jo no entenc per què he estat veient aquesta sèrie per conèixer un personatge que al final té zero importància.
I la temporada final era lamentable tot ella, que consti.
Val, després tenim A Cor Obert, que és aquesta sèrie que fingia que no havia passat res.
Exacte, o sigui, d'aquests finals de Tot era un somni, aquest encara és millor, perquè això era en els anys 80. El director mèdic Tommy Westphal resultava que tenia un fill autista, d'acord? D'acord? O sigui, el director mèdic de l'Hospital de Cor Obert tenia un fill autista. Doncs a l'últim episodi veus el director mèdic que en realitat arriba a casa amb un uniforme de constructor o de treballador d'obrer i que té el seu fill amb autisme a casa i diu, m'agradaria saber què pensa. I a les mans té una bola de cristall amb l'hospital a dins i la sèrie bàsicament et transmet que no ha existit res, que totes les imaginacions d'un nen autista mentre està a casa seva mirant una bola de cristall, cosa que tenint en compte que Cor Obert va tenir encreuaments amb sèries com Cheers o Frasier, vol dir que Cheers i Frasier també són la invenció d'un nen autista a casa seva?
Bueno, ara i era hora que em parléssiu d'aquesta. Joc de Trons.
És un final que va dividir molt els espectadors.
Jo vaig estar a punt de... Tu vas cridar amb
Com no fia vostra mare?
Pues jo amb Joc de Trons.
Però què era el que no t'agradava? Perquè una de les coses era que durant l'última temporada la Khaleesi anava canviant bastant la seva personalitat.
Aquell final que el van fer, vinga, va, com deia Sergi Pàmies, com li va dir Sergi Pàmies, a los pedos. És a dir, vinga, va. Va, que acabeu ràpid, potser... allà amb el protagonista, allà...
Potser el problema és que qui va acabar el Tron de Ferro és el personatge més avorrit i menys carismàtic.
Menys carismàtic, exactament la mateixa expressió.
I per això...
Més avorrida
ens vam enfadar. Però jo crec que no tothom... O sigui, jo crec que és un final que no és tan unànimament odiat. Jo crec que hi ha gent que el defensa bastant.
I també hi havia un gran problema, i és que l'última temporada, després que els personatges triguessin 42 hores a moure's del punt A al punt B, de cop tot estava a 5 minuts a la cantonada. Mm. Que això, clar, també trencava molt l'essència del que havia estat tota la sèrie.
Bueno, Pere, podríem parlar també de Roseanne.
Oh!
Roseanne.
Clar, Roseanne és la típica comèdia que sempre vam tenir a la nostra tele. Molt poca gent recorda els últims episodis. En els últims episodis, la família Connor va guanyar la loteria. I, un cop els van decidir que no renovaven... es van inventar un final en el que tot el que havia passat a l'última temporada no era veritat, no havien guanyat mai la loteria, en realitat en Dan, el personatge interpretat per en John Goodman, havia mort d'un atac de cor l'anterior temporada i tot el que havíem vist era a la pròpia Roseanne intentant portar aquest dol, escrivint a casa seva, imaginant-se aquesta vida alternativa que havia anat millor que la seva miserable existència actual.
Amb aquest repàs estem veient que allò de res ha passat, res, és un recurs bastant, bastant habitual, eh?
Ah, però jo crec que res ha passat, el millor és una temporada de Dallas, que no era ni l'última, que després de matar a un dels germans Ewing,
no?
En Bobby, perquè havia volgut marxar l'actor, de cop, un dia, la Pam es despertava i se'l trobava a la dutxa perquè l'última temporada havia estat un somni. Això també em sembla meravellós. Vull dir, les amnèsies televisives avui en dia ja no es poden dur a terme. És massa insultant. Ja hem arribat, no?, en aquesta opinió generalitzada.
Bueno, anem a una altra, que és la Xiques Gilmore, que sembla que també té dos finals i els dos dolents.
Clar, té dos finals perquè té la sèrie original, per dir-ho d'alguna manera, que acabava amb la Rory anant a cobrir la campanya presidencial del Barack Obama. I era un final així, una mica de tou, res especialment rellevant. I, clar, al final de la sèrie original no el va crear la creadora de la sèrie, que és la Amy Sherman-Palladino, perquè ella havia abandonat la sèrie abans de que s'acabés, una temporada abans, per discrepàncies econòmiques. Mm. Llavors, quan Netflix s'encarrega el reboot de les Xiques Gilmore amb la Amy Sherman-Palladino, ella diu, doncs ara jo faré el final que jo sempre havia volgut per aquesta sèrie. I és un final que no funciona, perquè ella vol fer com un final rodó, un cercle tancat, que és que la Rory acaba fent el mateix que sa mare, que és quedar-se embarassada per accident d'una parella amb la que no sabem molt bé si continuarà o no. Però clar, la diferència és que la Rory es queda embarassada amb gairebé 30 anys i la seva mare es va quedar embarassada amb 16. Vull dir que l'analogia no funciona de cap manera. Vull dir, amb 30 anys pots tenir les coses una mica més clares, tens una mica més de recursos, una vida professional. Una noia de 16 anys no té tot això. Per tant, Amy, fatal.
Anem al gran debat. Aquest és un gran debat. Si el final de Lost és bo o és dolent?
Jo t'argumentaré que el final de Lost va ser dolent per dues raons. Un, perquè a l'última temporada es van treure de la màniga allò que no era ni flashback ni flashforward, que es va anomenar flash sideways, que era una realitat alternativa al que anaven els personatges una vegada havien mort, com vam descobrir al final. I clar, tu arribaves a l'últim episodi i deies, per què he perdut el temps tants de minuts veient això que no té cap mena d'importància? I segon, perquè acabava sent una sèrie que intentava respondre tants interrogants que havia anat sembrant durant la sèrie que al final acabava tinguent un deix ridícul tot plegat. O sigui, donar tanta resposta, tan interrogant, pot acabar semblant arbitrari. Jo sempre ho contraposo amb Battlestar Galàctica, que crec que sabia donar respostes i a la vegada mantenir el misticisme al voltant de la mitologia. Però Perdidos no.
Bueno,
escolta, tu què hi dius? Tu vas veure?
Jo no vaig veure perquè a la tercera em vaig cansar.
Ah. Mira, però jo no la seguia i vaig anar a veure al final a un bar i m'ho vaig passar molt bé veient les cares d'estupefacció.
Jo vaig plorar amb el final, o sigui, emocionalment em va captivar, però racionalment no.
Que no cantes?
No.
És que hi va cantar en Vico.
Oh.
Ai, no vaig cantar. La Vico.
Com que no vas cantar? Aquell matí has tornat a cantar.
A veure, no, aquest matí he doblat l'aposta, perquè vosaltres m'heu volgut provocar, i jo dic, doncs jo ja ho arrodoneixo. Ja està. Què tal, com esteu tots?
Molt bé, un segon.
Molt bé.
Hola. Yeah. És que si no has preparat la teva terrassa o jardí per al bon temps, ja ho saps, el bon temps, boníssima cara. Ara amb l'Heroi Merlin ho tens molt fàcil. Amb preus especials fins al 20 de maig, com el del conjunt de mobles de jardí o terrassa Oris de Natural. Amb taula extensible i 6 cadires en alumini, amb acabat gris i fusta, per només 619 euros. T'estalvies un 14% del preu. Compra l'Heroi Merlin.es a l'aplicació al 910 49 99 99 o a la teva botiga L'Heroi Merlin. Una llar no neix, una llar es fa.
Tirarem algun tall avui, no? Sí, tirarem algun tall. M'agrada molt a mi l'Heroi. Alguna vegada he trobat cosetes.
Sí,
sí, sí, de veritat, us recomano. He anat a les Gavarres, a Tarragona, n'hi ha un, i he anat a algunes ocasions.
Que sapigueu que Thibaut Courtois, el porter del Real Madrid, no jugarà aquesta nit a Montilivi perquè té gastroenteritis. Ho dic perquè
pues s'aprimarà, que vigili, perquè jo quan tinc gastroenteritis perdo pes i després costa recuperar-ho.
Molt bé, ara el trucarem. Thibaut, te paso Bartolí.
Que ho sàpiga,
que ho sàpiga. Exacte, que ho sàpiga. Escolta, que tenim un tall d'avui. Així començava la intervenció de la secretària de Salut Pública del Govern, la doctora Carmen Cabezas.
Són les 10:05, permeteu-me, doctora Cabezas, bon dia. Ai,
bon dia, Jordi.
Bon dia, bon dia. És que estàvem parlant d'això, que a més amb el tema dels coloms i d'aquest tipus d'aus, les malalties infeccioses deuen ser bastant grans, no?
No, no tant.
Ha estat comentat, allà a la redacció, aquest moment.
Explica, rata.
En general, és així una cosa genèrica. A veure, anem per ordre. No, l'Anna Alfonso no. El Pérez, el Sort... no, el nen Marc tampoc. El Sergi, el Jordi de Planell, el Sergi en Budi, el Joan Ferrer...
Bueno, ja està, molt bé, pots tirar més talls. No sé,
som... Doncs el segon, el del Tian Riba, parlant de falcons.
Ho dic perquè, per exemple, abans parlàveu del so dels falcons, perquè ho hem dit alguna vegada, tant el Pere Mas com jo...
Hola.
Un falcó s'ha menjat el...
El Tian ha desaparegut.
Ah, quina gràcia!
Són comentades aquestes coses allà. M'han dit, mira, ja tens el diàleg fet.
Això xentera, com segueix?
No, ja ho he fet. A qui vulgui recuperar que vagi a les 7 del matí.
No, 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 demà farem una recopilació de totes les cantates.
Ah, bueno, doncs jo faré de les teves. Que el diàleg també és competència meva, eh?
Fes el que vulguis. Al fons a la dreta, l'Isabel Sabanés. Final de temporada ja en parlarem. Gràcies per la vostra companyia i per la vostra confiança.